Bon dia. Establir un entorn d'empatia és la primera acció a fer davant un cas de mort d'un nadó en el moment de néixer.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Estem parlant d'una de les situacions més dures probablement que existeixen en el món de la medicina. Per la dona que ho pateix és probablement l'experiència més dura que viurà tota la seva vida. És una cosa molt, molt fora, és un dolor que esclata a la teva cara. Fins i tot per nosaltres, com metges, és probablement una de les experiències més traumàtiques que podem viure.
És el doctor Juan Carlos Bello, cap de servei de ginecologia i obstetricia de l'Hospital Olot i comarcal de la Garrotxa, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. En el marc del Dia Mundial del Dol Perinatal, que s'ha celebrat aquest diumenge, hem volgut saber com es gestiona la mort d'un nadó des de l'equip professional del centre hospitalari de casa nostra. Bello reconeix que és una de les pitjors situacions de la medicina, tant a nivell professional com també a nivell personal. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 16 d'octubre de 2023.
El dia en 4 minuts.
Neix a la comarca la primera entitat que dona suport a les famílies que han patit una mort gestacional perinatal o neonatal. Es tracta de Bressols Olot, una entitat que forma part de Dol Girona que acompanyarà a totes les famílies. Els bombers fan un 25,6% més de rescats a les comarques gironines des de principi d'any. El grup d'actuacions especials d'Olot ho atribueix a un augment de l'activitat al medi natural. El Ripollès és la zona on han hagut d'intervenir més. En successos, detingut a Olot per conduir sense cas i amb el carnet caducat. La policia municipal d'Olot va aturar el detingut a la plaça Clarà quan circulava amb motocicleta sense casc. L'home, veí d'Olot, de 53 anys, acumula 64 sancions imposades, la majoria per conduir sense casc. La Fira de Sant Lluc d'Olot obre la porta a la tardor turística de la Garrotxa. Segons la regidoria de turisme de l'Ajuntament d'Olot, aquest cap de setmana l'ocupació ha arribat fins al 70%. La Bienal podria tornar als seus orígens l'any vinent. Els organitzadors es plantegen portar la mostra artística a diferents punts a través d'un itinerari. Les dones es tornen a unir en un acte dedicat exclusivament a elles i és que la cursa de la dona arriba a les preses aquest diumenge. Els diners recaptats es destinaran un any més a la Fundació Oncolliga. En esports, la Unió Esportiva Olot exhibeix el seu potencial ofensiu per aconseguir la primera victòria a domicili. Els de Pedrodolera van encarregar el partit amb 3 gols en una primera mitja hora per emmarcar i el Castelldefels només va poder maquillar el marcador, que al final va ser de 2-4. I en tenis taula també grans notícies perquè el Club Tenis Taula Olot suma la primera victòria de la temporada. L'estrena del búlgar Niagol Stoyanov no va decebre i l'equip va derrotar el Cué per 4-1 al Sant Sebastián de los Reyes.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus amb la mobilitat com a gran protagonista. Retards a l'R2 per dues incidències a la Catenària, una al Garraf i una al Vallès Oriental. Els talls a la R3 de Rodalies, entre Parets del Vallès i la Garriga, també es posen realment a prova aquest mateix dilluns. En successos troben un home calcinat en un domicili de Reus i detenen el presumpte autor en un bar. Els agents van trobar el cos calcinat i sense vida a dins d'un domicili de Reus. La periodista Sonsoles Ònega guanya el planeta amb l'obra familiar Las hijas de la criada, La sangre del padre del jove madrileny Alfonso Ogo i Cieta ha quedat finalista. Israel nega ara un acord d'alto foc per permetre l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza. Fonts egípcies ho han anunciat aquest dilluns, precisant que l'ha acordat amb la mediació dels Estats Units, però després el govern de Netanyahu ho ha negat. I combinar antibiòtics permet lluitar contra un bacteri resistent molt mortal. La nova combinació de fàrmacs aconsegueix combatre gairebé totes les variants resistents a Pseudomonas aeruginosa, un bacteri dins la llista d'alerta de l'Organització Mundial de la Salut sobre patògens del risc.
El temps amb Dani Ramírez.
amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui tindrem una bona oportunitat de rebre pluja. Pluja matinada, matí fins al migdia, després una pausa i la tarda pot repetir algun xàfec o una tempesta. Localment intenses, de 5 a 20 litres per metre quadrat i puntualment es podien acostar cap a la Selva, Guilleries, Montseny, sud d'Osona, els 30 o 40 litres per metre quadrat. Per tant, una bona notícia, avui podrem rebre precipitació. Ahir només van caure 11 litres a les planes d'Hostoles o també 11 litres a Sant Feliu de Pallerols, 4 litres a Olot, 8 a Rupit, a la zona oriental de la comarca d'Osona. Bé, doncs, refresca, seguirà baixant la temperatura. Ahir 22 de màxima a la Vall d'en Bas, quan dissabte, divendres, arribaven els 30 graus en aquest sector. La refrescada avui serà una mica més notable, un ambient més de tardor, però no preveiem nevades, tot i que ho podria fer, podria nevar dijous al Pirineu cap als 2.200 metres i divendres a 2.000 metres només. La temperatura puja una miqueta demà de dia, baixa de nit, ambient més de tardor, i podria ser que la tarda de demà pugui ploure amb intensitat amb una tempesta a l'interior i al centre de les comarques de Girona, Garrotxa sobretot, Gironès, Pla de l'Estany, o també cap a les Guilleries. En canvi, dimecres farà sol, vent del sud, puja molt la temperatura, de 25 a 30 graus una altra vegada, però aquesta pujada serà molt transitòria, perquè dijous ja refresca i divendres ambient de plena tardor. De fet, entre dijous i divendres pot nevar cap als 2.000-2.200 metres al Pirineu.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 16 d'octubre de 2023 en l'informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Olot. Avui comencem parlant que establir un entorn d'empatia és la primera acció a fer davant un cas de mort d'un nadó en el moment de néixer. Ho ha explicat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió el doctor Juan Carlos Bello, cap de Servei de Ginecologia i Obstetricia de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. En el marc del Dia Mundial del Dol Perinatal, que s'ha celebrat aquest diumenge, hem volgut saber com es gestiona la mort d'un nadó des de l'equip professional del centre hospitalari de casa nostra. Bello reconeix que és una de les pitjors situacions de la medicina, tant a nivell professional com també personal.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Perdre una vida en el moment en què l'hauries de donar. Cada 15 d'octubre se celebra el Dia Mundial del Dol Perinatal, una data que expressa el dolor que es viu quan es coneix la mort d'un nadó en l'etapa gestacional perinatal o neonatal, és a dir, abans de néixer o en les primeres hores d'haver nascut. El dol perinatal fa referència al procés de superar aquesta pèrdua que des de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa intenten que el tràngol sigui més lleu del que significa la situació. Un equip de professionals encapçalat pel doctor Juan Carlos B. Bello, cap de Servei de Ginecologia i Obstetricia, treballen amb un protocol respectuós i amb el màxim de detalls possibles. Juan Carlos Bello defineix la pèrdua d'un nadó com una de les pitjors experiències en el món de la medicina i també a nivell personal.
Estem parlant d'una de les situacions més dures probablement que existeixen en el món de la medicina. Per la dona que ho pateix és probablement l'experiència més dura que viurà tota la seva vida. És una cosa molt, molt fora, és un dolor que esclata la teva cara. Fins i tot per nosaltres, com metges, és probablement una de les experiències més traumàtiques que podem viure.
A l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, l'equip de dol perinatal segueix uns passos que tenen com a punt de partida crear un entorn còmode per la mare. El cap de Servei de Ginecologia i Obstetricia explica que el més important és crear un entorn on la mare se senti totalment protegida.
Per exemple, aquestes dones fan la seva dilatació i el seu treball de part en un entorn totalment vigilat, totalment protegit. De fet, nosaltres fem servir un símbol que és un símbol universal, que és una papallona, que és una manera no verbal, no escrita, de dir-li a tothom que hi ha una dona en aquestes circumstàncies, en aquest moment al paritori. Això significa que no hi ha riures, ningú parla més del que toca, tothom és molt silenciós, tothom és molt respectuós amb el dol d'aquesta pacient, la situació que està entrevessant.
El doctor Juan Carlos Bello també explica als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que cal parlar sobre el dol perinatal i fer feina de conscienciació a la societat.
No és una situació esperable, és a dir, ningú s'espera que a punt de néixer un nadó mori, amb la qual cosa no hi ha una actitud Doncs normalment què fa la resta de la societat, que jo ho entenc, que t'allunyes, no? Intentes que no et toqui aquest dolor, que no et toqui aquesta situació perquè és molt dura i no saps com gestionar-ho. Doncs la veritat és que aquestes dones al final es troben que estan una mica soles en la seva situació.
Des del 9 d'agost de 2023, els nadons morts abans de néixer però més de 6 mesos de gestació poden ser inscrits i poden tenir el nom a l'arxiu del registre. El nou model no té efectes jurídics i s'estendrà a les famílies que han perdut un nadó en els dos últims anys. En la mateixa línia neix a la comarca la primera entitat que dona suport a les famílies que han patit una mort gestacional perinatal o neonatal. Es tracta de Bressols Olot, una entitat que forma part de Dol Girona, que acompanyarà a totes les famílies i a la vegada sensibilitzarà la societat sobre aquestes situacions. Ens dona més detalls la Sílvia Martí.
Neix Bressols Olot, la primera entitat de la comarca que forma part de l'associació Dol Girona. L'entitat té la seu a l'Hospital d'Olot i té un doble objectiu. Per una banda, acompanyar les famílies en el procés de dol gestacional, perinatal o neonatal, i sobretot en el moment de sortir de l'hospital un cop ha passat, i a la vegada sensibilitzar i conscienciar la societat sobre aquestes situacions. Ho explica Tura Espinosa, membre de Bressols Olot.
És molt important conscienciar perquè és el que explico. Hi ha un dol molt invisible, perquè quan et passa, la societat, la gent que tens al voltant, amb molt bona fe, però, per exemple, et diu coses que no hauria de dir i que fan molt de mal. I fins i tot, jo no és el meu cas, però conec casos, de que fins i tot la família nega una mica o nega totalment l'existència d'aquell bebè.
Des de l'associació es vol conscienciar la gent que néixer implica una vida, vingui amb batec o sense, i en qualsevol situació se'ls ha d'acompanyar per tal que puguin fer el dol bé. Aquest diumenge 15 d'octubre l'entitat ha dut a terme la seva primera activitat i ha posat una parada informativa a la Fira de Sant Lluc per explicar aquest inici de projecte i també poder recaptar diners per poder posar un bressol tèrmic.
Doncs és un bressol que el que fa és mantenir el cos del nadó perquè les famílies puguin estar una miqueta més temps amb el nadó i poder fer un adéu amb consciència, per dir-ho així, no? Perquè jo si explico el meu cas, clar, això fa 7 anys i mig, clar, vull dir, fas aquell petit moment, però clar, vulguis o no, l'han de portar les neveres.
L'entitat també havia organitzat un acte commemoratiu ahir a les 7 de la tarda pel Dia Internacional del Dol Gestacional Perinatal i Neonatal, malgrat que es va haver d'anul·lar a causa de la pluja.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Els bombers fan un 25,6% més de rescats a les comarques gironines des de principi d'any. El grup d'actuacions especials d'Olot ho atribueix a un augment d'activitat al medi natural. El Ripollès és la zona on han d'intervenir més, sobretot per excursionistes que no calculen bé els riscos de les seves rutes, informa Natàlia Moreno.
Els bombers han fet un 25,6% més de rescats a les comarques gironines des de principis d'any respecte al mateix període del 2022. En concret, entre l'1 de gener i el 31 d'agost, s'ha passat de 293 serveis a 365. Les comarques amb més incidència són el Ripollès i el Baix Empordà, amb 91 i 87 rescats, respectivament. El sergent responsable de la unitat Grup d'Actuacions Especials, els GRAE a Olot, Pere Planagumà, explica que la tecnologia, en aquests casos, pot ser una arma de doble fil.
Doncs bé, això de les noves tecnologies també és una arma de doble fulla. És a dir, nosaltres tenim un telèfon mòbil a la butxaca que té unes capacitats doncs, X, però que nosaltres les hem de saber aprofitar. És a dir, no n'hi ha prou en dir, i tinc una app doncs, que em situa la posició, perquè doncs, moltes vegades si no puc comunicar doncs, no em servirà de res. He de ser capaç doncs, jo de saber traçar un rumb, saber on vull anar, quines distàncies, els desnivells, és a dir, la tecnologia, però també associada a un bon ús i una bona preparació. No només tenir-la a la butxaca, amb això no tenim la seguretat garantida, perquè moltes vegades a les zones de difícil accés no hi ha cobertura. Llavors, l'eina aquesta doncs, li pot fallar la bateria, li poden passar moltes incidències que és una falsa seguretat. Nosaltres hem d'anar realment preparats per si tot això no ens funciona.
Per reduir riscos i evitar fer un mal ús dels serveis, Planagumà recomana tenir uns coneixements mínims de la ruta que es va fer, assegurar-se de la meteorologia i valorar les condicions físiques del grup. En aquesta línia, elogia la tasca tan important dels centres excursionistes.
Aquí el que tenim molt bo a Catalunya són els centres excursionistes. La seva tasca important és aquesta, de fer doncs, petits cursos a nivell doncs, d'orientació cartogràfica, a nivell d'equipament, a nivell de traçar rutes per un grup. Doncs aquesta gent ens fa una tasca molt bona a l'hora de formar els futurs muntanyencs i participants d'activitats a la muntanya, i després hi ha la vessant més professional, que són els guies, que es dediquen a portar grups amb activitats totalment planificades i que la gent no ho paga com una activitat, doncs, de lleure a l'aire lliure.
A més, detalla que on més rescats s'han de fer és en llocs de difícil accés, d'alta muntanya, vies ferrades o en camins de ronda. De fet, des del principi d'any s'han efectuat 224 serveis d'aquest tipus, el 60,9% del total.
Les vies ferrades estan de moda, es publiciten com una activitat lúdica i això fa, doncs, que hi hagi molta participació de gent poc preparada normalment, no? Que lloguen un equipament i se'n van a fer l'activitat. Simplement recomanaríem que anessin acompanyats d'un professional o, si més no, que es documentessin de la dificultat de la via ferrada, perquè també hi ha diferents nivells i hem de ser conscients de que tot el grup ha de tenir un nivell mínim. Llavors, si no hi ha algú que no el té, ens pot provocar mal de caps i haver de sol·licitar, doncs, que els anem a ajudar.
El Ripollès és la comarca de la demarcació de Girona que habitualment concentra més rescats i també on més han augmentat aquest 2023, en passar de 55 a 91. D'aquests, 72 s'han efectuat a la muntanya i la resta es reparteixen entre rescats de persones perdudes, 16, rescats o recerques al medi fluvial, 2, i l'acompanyament de persones perdudes.
En successos, detingut a Olot per conduir sense casc i amb el carnet caducat, la policia municipal d'Olot va aturar el detingut a la plaça Clara quan circulava amb motocicleta sense casc. L'home, veí d'Olot, de 53 anys, acumula 64 sancions imposades, la majoria per conduir sense casc. En el moment que va ser aturat, el detingut va negar-se a baixar de la motocicleta i es va encarar i va increpar els agents. Per aquest motiu, l'home va quedar detingut per un delicte de resistència i desobediència. El detingut va passar a disposició judicial el diumenge al matí i el jutge el va posar en llibertat i alhora el va citar per comparèixer aquest dilluns. La Fira de Sant Lluc d'Olot obre la porta a la tardor turística de la Garrotxa. Segons la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Olot, aquest cap de setmana l'ocupació ha arribat al 70%, fet que demostra la importància econòmica de la fira per a la ciutat, ja que altres sectors econòmics també se'n beneficien. Pere Obac.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat una nova edició de la Fira de Sant Lluc. Aquesta fira és un dels esdeveniments més significatius d'Olot i aquest any ha comptat amb 13 espais, tots al centre però diferenciats, amb més de 80 activitats per oferir una experiència de la fira completa. La Fira de Sant Lluc se centra en tres àrees clau: la Fira del Dibuix, la Fira Ramadera i la Fira del Vehicle d'Ocasió. Segons la regidora de Turisme, Empresa i Comerç de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, aquest esdeveniment no només augmenta la visibilitat de la ciutat, sinó que també té un impacte econòmic important en els negocis i restaurants locals.
L'ocupació també durant aquest pont que hem enganxat també és elevada, pràcticament arribem més del 70%, i llavors evidentment que impacta també positivament a la gent del territori, però també els restaurants, allotjaments i els comerços.
Pel que fa a la branca de la ramaderia, l'encarregat d'aquesta secció a la Fira de Sant Lluc, Josep Maria Ginebreda, aprofita aquesta oportunitat per destacar la important tasca que les pastures duen a terme en la gestió i conservació del territori.
Ara l'administració ha entès que els arbres són també primer són un perill. Quan el bosc creix més del que toca, tant amb extensió com intensitat i es fetge pastures, que és un perill dels incendis, però és un altre perill també molt gros que ha de patir les conseqüències, que és la falta d'aigua.
La Fira del Dibuix és un element essencial de Sant Lluc. Amb l'arribada de la intel·ligència artificial i altres avanços tecnològics en aquest món, Marian Bairada, del patronat de la Fira del Dibuix, afirma que la tecnologia pot coexistir amb la pintura tradicional.
Aquí a la Fira ja fa anys que també acceptem el que són les prints, és a dir, les impressions a partir de qualsevol treball sobre pantalla o digital, i això conviu amb la pintura més tradicional o el dibuix més tradicional que podem veure en aquestes parades.
Aquest any l'Ajuntament d'Olot ha mostrat un compromís amb la sostenibilitat en la Fira de Sant Lluc, proporcionant un espai en col·laboració amb Garrotxa Domus i altres empreses del sector.
A la Vall de Bianya, la Bianyal podria tornar als seus orígens l'any vinent. Els organitzadors es plantegen portar la mostra artística a diferents punts a través d'un itinerari. Una cinquantena de persones han participat a la Bianyal d'enguany celebrada al Mas Ovelles.
Performances, vídeos, instal·lacions, escultura i espectacles musicals. Això és el que una cinquantena de persones han pogut viure aquest dissabte al Mas Ovelles de la Vall de Bianya. En el marc de la Biennial, aquest mas del segle XVIII es transforma per ser l'escenari d'una sèrie d'intervencions artístiques. Els artistes tenen dos requisits. Tenen mitja hora per desplegar la seva peça i, en tractar-se d'un espai de temps reduït, no se'ls permet fer un gran desplegament tècnic. El president de l'associació Binari és Manel Quintana.
Els hi plantegem un exercici on sortint de la lògica espaial, diguéssim, no? Que l'art sempre es relaciona amb el tema de l'espai, el museu o la galeria, i els donem unes regles de joc, que és un tema de poder desplegar una peça en un espai temporal, no? Jugar amb les lògiques del temps, i això és, diguéssim, que és com una espècie de llarg recorregut intensiu de 7 propostes artístiques.
De cara a l'11a edició de la Biennial, els organitzadors estan considerant la possibilitat de tornar al format d'edicions anteriors, en el qual el certamen es presentava com un itinerari que recorria diferents racons de la Vall de Bianya. Ho explica el membre de l'associació Binari, Roger Serrat.
Igual l'any que ve podríem començar a plantejar, a reprendre una mica el tema dels itineraris que antigament havia sigut a la Biennial, potser no d'una forma tan extensa, però desubicar-nos una mica del Mas Sovelles, no? I intentar explorar noves vies, petites rutes, com s'havia fet antigament en aquesta Biennial, en la Biennial, no?
Enguany, per celebrar la 10a edició, a més de les peces artístiques, la Biennial també ha ofert dues actuacions musicals amb la Sara Fontan i la discjòquei Raina. Així, el certamen, que ha començat a les 11 del matí, s'ha allargat fins ben entrada la nit.
I abans dels esports, parlem precisament d'esports, però també d'una vessant solidària. Estem parlant que les dones es tornen a unir en un acte dedicat exclusivament a elles, i és que la cursa de la dona arriba a les preses aquest diumenge. Els diners recaptats es destinaran un any més a la Fundació Oncolliga per a la lluita contra el càncer.
La 6a edició de la Cursa de la Dona a les Preses se celebrarà aquest pròxim diumenge. Comptarà amb dos recorreguts circulars, un de 5 quilòmetres adaptat a qualsevol mobilitat i un de 10 quilòmetres que, malgrat endinsar-se pel bosc, no té dificultats. Un any més, la Cursa de la Dona és únicament per les dones, un moment per trobar-se només elles, dones de diferents generacions, i desvincular-se del seu rol familiar que adopten en el dia a dia. Ho explica Yolanda Lopera, organitzadora de la Cursa de la Dona.
En família fas moltes coses, hi ha 1000 actes per fer en família i a vegades necessitem, no, trobar, vull dir, per això tothom, homes i dones, necessitem trobar una petita excusa, no, per dir, va, fem aquesta trobada que pues ideal, no? La cursa de la dona, pues perquè vinguin totes les dones amb les amigues. L'any passat va ser molt maco, ens van venir 4 generacions. Vull dir, que hi havia la nena petita amb la seva mare, amb l'àvia i amb la besàvia.
Els homes, tot i que no hi poden participar, sí que poden adoptar un rol de voluntaris i ajudar en l'organització. Més enllà de les inscripcions, també es pot fer l'aportació sense haver de participar en la cursa. Tots els diners recaptats es continuaran destinant als projectes de la Fundació Oncolliga adreçats a la Garrotxa per la lluita del càncer. Des de l'organització destaquen que molta gent també hi participa perquè, malauradament, tothom coneix algun cas d'aquesta malaltia.
Que ara, actualment, per desgràcia, o tothom n'ha patit un, o tothom té algú molt proper que n'està patint un. I ja sigui, és el que dèiem, càncer de mama o càncer del que sigui, perquè és el que dèiem, no? Els diners van a Fundació Oncolliga que dona
allà
suport, exacte, diria, aquesta malaltia.
La cursa fins ara ha tingut una afluència d'entre 1.500 i 2.000 participants i s'espera aconseguir el mateix èxit que els altres anys i celebrar una cursa que, com a rerefons, tingui valors com la cooperació i el suport entre les dones.
L'esport a Ràdio Olot.
Aquest dilluns la carpeta esportiva només ens porta que bones notícies. Comencem parlant de la Unió Esportiva Olot, que exhibeix el seu potencial ofensiu per aconseguir la primera victòria a domicili. Els de Pedro Dolera van encarrilar el partit amb 3 gols en una primera mitja hora per emmarcar, i el Castelldefels només va poder maquillar el marcador, que al final va ser de 2-4. La setmana de 3 partits arrenca amb bon peu i l'equip ja pensa en les il·lusionants semifinals de Copa Catalunya d'aquest dimecres. David Planella.
Fins aquesta jornada, la Unió Esportiva Olot havia marcat pocs gols en relació a les moltes ocasions que havia creat, 6 en 5 partits. L'equip jugava bé i arribava a l'àrea i era qüestió de temps que la pilota volgués entrar. Així es va demostrar dissabte als Canyars. El Castelldefels va ser testimoni del poder ofensiu dels olotins, que en només mitja hora ja havien fet 3 gols. Pablo Ufano, assistència d'Urri, va obrir la llauna al minut 16. Marc Mas, de penal, va fer el 0-2 al minut 27. I només 2 minuts després, Urri, a passada d'Ufano, va clavar el 0-3. Pedro Dolera és el tècnic de l'Olot.
Avui hem tingut la sort de lo que no hem tingut altres dies, de que hem tingut les 3 primeres, o de les 4 primeres hem fet 3 gols, i pràcticament el partit aquí s'ha acabat. Al final jo deia, avui, mira, ahir li deia a Xesco el cotxe, no? Un dia entraran, vull dir, un dia entraran. I al final, mira, avui ha sigut aquest dia i bueno, bé per nosaltres i ja està.
I és que l'Olot va fer la primera part més completa de la temporada desbordant la defensa del Castelldefels per tots cantons. Tot i això, els mariners no es van arrugar i al final de la primera part, de penal per mans d'Aial en un corna, van escurçar distàncies per mediació d'Acedo. L'1-3, però, va durar ben poc perquè només de començar la segona meitat, Marc Mas va aprofitar una gran jugada de Moja Xabaura per tornar a posar els 3 gols de diferència en el marcador. Semblava que l'1-4 seria el resultat definitiu, però el Castelldefels es va entestar a fer el segon. Primer ho va provar amb un xut de falta directa refusat per Batalla. Després va trobar un altre penal per mans, aquest de Jubi, que també va aturar el porter. I finalment Carlos Cano va marcar dins l'àrea.
I la llàstima és el gol encaixat, que l'últim gol, que després de parar el penal Batalla, pues és una llàstima, perquè és una contra que podem parar i bueno, al final tothom es relaxa una mica i això no pot ser, però bueno, al final són 3 punts, que és el que val i ja està.
La victòria per 2-4 al camp del Castelldefels és la primera que aconsegueix l'Olot fora de casa aquesta temporada a la Lliga i confirma el bon estat de forma de l'equip de Pedro Dólera, que fins i tot ha rendit amb un canvi de sistema. Per primera vegada el tècnic va apostar per un 4-4-2 amb Moja i Urri als extrems i amb Marc Mas i amb Ufano en punta. I amb aquest dibuix els 4 atacants van ser protagonistes dels 4 gols.
Sí, la idea era aquesta, era tenir un equip molt mòbil i percutir per fora per arribar molta gent a l'àrea, tirar de fora a l'àrea, vull dir, acabar les jugades, que era també una cosa per fer que teníem de deures i bueno, crec que ho hem fet molt bé.
L'Olot ha arrencat amb bon peu una setmana de 3 partits que el durà dimecres a jugar a les semifinals de la Copa Catalunya, partit únic al Camp de l'Europa, i diumenge a disputar el lideratge de la tercera divisió contra l'Hospitalet. Els riberencs van tornar a guanyar i arribaran a la cita de la propera jornada com a líders, amb 2 punts més que els garrotxins.
I en tenis taula també bones notícies, perquè el Club Tenis Taula Olot ja ha sumat la seva primera victòria de la temporada a la Superdivisió. L'estrena del búlgar Niagol Stoyanov no va decebre i l'equip va derrotar el cué de la categoria, el San Sebastián de los Reyes madrileny, amb contundència per 4-1. L'Olot ja escala fins a la 5a posició de la taula. Guillem Guardiola.
El Club Tenis Taula Olot ja té la primera victòria a la butxaca. L'equip ho va aconseguir aquest divendres al vespre davant el cué de la Lliga, el San Sebastián de los Reyes madrileny. L'estrena del búlgar Niagol Stoyanov era un dels plats forts de la jornada. L'expectació no va durar gaire perquè el nou fitxatge del Club Tenis Taula Olot va ser el primer a sortir a pista. Ho va fer amb seguretat i obtenint la victòria en cadascun dels 3 sets que va durar el primer partit. Yaroslav Asmudenko ho va tenir una mica més complicat, tot i que el resultat va ser el mateix. Això sí, l'ucraïnès va haver de suar per tombar el xinès Tsang. Ho va fer en 5 sets trepidants. El torn d'Arnau Pons va arribar, però les ganes i la il·lusió d'obtenir la primera victòria a Superdivisió no van evitar que sortís derrotat davant Rafael de las Heras per 3-0. Després dels 3 primers partits, Smudenko va posar les cartes sobre la taula i va demostrar perquè és un dels millors jugadors de la categoria. L'ucraïnès, que ha jugat els 3 partits que ha disputat l'Olot, va vèncer Strugarevich en 4 sets. Niagol Stoyanov, també amb el mateix nombre de sets, va ser l'encarregat de certificar la primera victòria de la temporada per un Club Tenis Taula Olot que ha demostrat que hi té molt a dir en aquesta igualada Superdivisió. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot és Xavier Selles.
L'Esmudenko estava guanyant 2-0 amb el xinès d'ells, ha empatat 2-2, és que els partits són... I per exemple, el partit que ha perdut l'Arnau Pons, que l'ha perdut 3-0, però ha sigut un partit també llarg, perquè han sigut els sets molt igualats. Això és així i haurem d'anar prenent costum de que realment costa molt i cada punt es lluita i es guanya amb molt d'esforç, no?
La victòria del Club Tenis Taula Olot davant el San Sebastián de los Reyes madrileny permet a l'equip escalar fins a la 5a posició de la classificació per davant de l'Arteal Santiago. De moment, els olotins han sumat una victòria, un empat i una derrota.
Crec que seran tots els partits d'aquesta Superdivisió amb molta intensitat, amb nervis, amb neguit a l'inici, però bé, hem aconseguit la primera victòria, un pas molt important, perquè aquesta Superdivisió està tot molt igualat i hem vist que els partits costa molt tirar-los endavant i, per tant, molt satisfets, no?, d'aquesta primera victòria.
Qui no els va poder veure a la banqueta és el fins ara tècnic de l'equip, Esteve Oms. El club ha emès un comunicat oficial anunciant la seva renúncia al càrrec per motius laborals. El club es desplaça fins a Priego, a Còrdoba, per enfrontar-se al vigent campió de la Superdivisió la pròxima jornada. El partit serà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 16 d'octubre de 2023 amb grans notícies a la carpeta esportiva que repassarem d'aquí uns minuts àmpliament al tercer temps amb en David Planella aquí a la sintonia de Ràdio Olot. Els serveis informatius tornem a partir de les 3 amb els butlletins habituals i recordin que poden ser connectats minut a minut a través del portal web garrotxadigital.cat. Que acabin de passar un molt bon dia. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.